¿Cuál fue la primera ley metafísica de Kirikintia?
Nada irreal existe.
Correcto. Ajuste la curva de esta envoltura magnética para que los antineutrones la traspasen y las
antineutrones
no.
Correcto.
¿Cuál es la configuración electrónica del gandolinio?
Correcto.
¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente?
No comprendo la pregunta.
¿Qué ocurre, Spock?
No comprendo la pregunta, madre.
Eres medio humano y la computadora lo sabe.
La pregunta es inoportuna.
¿Podríamos hablar un momento con el señor Spock?
No entiendo la pregunta, madre.
Ninguno es perfecta.
Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya, com és habitual, cada setmana. Avui tenim un programa, l'hem preparat, l'hem omplert, ple de coses, ple de sorpreses. Tindrem les notícies amb en Jacint Casademont, que es veu que ens farà un especial de Han Solo. Tenim la Marta Sanz, que avui torna a les xafarderies. Marta, què tal, com estàs?
Molt bé.
Algun titular?
El 4 de juliol s'han vist les estrelles, actors i actrius celebrant la seva diada nacional i patriòtica.
L'Independence Day.
I Lindsay Lohan. Oh. Boníssima. Boníssima el 4 de juliol, patriota Lindsay Lohan defensant el seu president.
Sí, senyor. Com ha de ser?
Ha rebut, el Twitter bullia el 4 de juliol.
Bé, després en parlarem, però ja, història, és una gran defensora ella, de Donald Trump, vull dir que no és la primera vegada que surt a la palestra defensant-lo.
No, no, és republicana de pro i una gran defensora d'en Trump. De fet, crec que utilitzen el mateix to de tint.
A banda d'això, avui tenim de convidat en Pedro Angosto cap a la part final del programa, que amb ell parlarem una mica de tot, de superherois, de Marvel, de DC, de sèries, de pel·lícules, una mica de tot. També tindrem tertúlia de Gru i Colossal, pel·lícules que es van estrenar la setmana passada, i farem una petita ressenya de El diario de la princesa, que és el llibre de Carrie Fisher, que volíem fer-ne doncs, una petita ressenya. Us explicarem una mica què us hi podeu trobar, aquell llibre. Presentant i dirigint el Ningú no és perfecte, em teniu a mi mateix, a l'Ignasi Arbat. I abans d'anar directes en matèria, recordeu un parell de coses ràpidament. El concurs de Panini, que com que la setmana vinent és l'últim programa de la temporada, però de totes maneres aquest any a l'estiu tindrem alguna sorpresa, però així ja ho avançarem la setmana vinent. En tot cas, la setmana que ve és l'últim programa de la temporada. I ja tenim el sorteig del lot de Panini, que com cada mes sortegem un lot. Teniu, per tant, fins dimarts que ve, 11 de juliol, per contestar-nos quina actriu interpreta a la tieta May a Spider-Man Homecoming. Ens heu d'escriure en ningunoes@outlook.com. Maneres d'escoltar el Ningú no és perfecte, les trobareu totes a la nostra web, ningunoesperfecte.cat. També podeu escoltar i llegir les crítiques que pengem i moltes altres coses al nostre Facebook, facebook.com/ningunoesperfecte, també el nostre Twitter, @ningunoes, trailers i coses que anem posant, i els nostres canals de podcast, iTunes i iVoox, ens busqueu com a Ningú no és perfecte i allà trobareu tots els programes, us podeu subscriure, aneu rebent les notificacions a mesura que anem penjant els programes. Què més voleu? Les estrenes al cinema.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
El plan, hablemos. El objetivo es un furgón blindado. En perimeter trust a las 10 en punto. David. ¿Preguntas?
Yo tengo una, Doc. ¿Por qué coño voy a creer que Casco se ha enterado de algo? No hace ni puto caso.
¿Baby?
El objetivo es un furgón blindado, en perimeter trust a las 10 en punto. El segundo vehículo está preparado y hay que pillarlo en el aparcamiento de larga estancia. Todo listo a las 8:30. ¿Preguntas?
Això és Baby Driver, nova pel·lícula d'Edward Wright. Després de tancar la trilogia que formen Zombies Party, Arma Fatal i Bienvenidos al Fin del Mundo, al cantó de Simon Pegg i Nick Frost, després de renunciar a la direcció d'Ant-Man, es va volcar en un projecte que va començar a desenvolupar l'any 2007, el que finalment ha estat Baby Driver. L'origen de la idea és el videoclip Blue Song del grup Mint Royal que va dirigir Wright el 2003, en què el protagonista era un conductor de fugues. Baby Driver és una barreja de cinema, de persecucions de cotxes, thriller i atracaments, amb música d'element conductor. Baby és un jove amb molt de talent al volant, especialitzat en fugues. Ell ha estat el conductor dels atracaments més sonats d'Atlanta. A cada fuga l'acompanya un tema musical amb el qual confecciona la seva banda sonora vital. Quan s'enamora de Deborah, Baby decideix abandonar el crim, però al veure's forçat a treballar per un mafiós, el cop no surt bé, haurà de fer un pas endavant quan la seva vida i el seu amor es vegin amenaçats. La protagonitzen Ansel Elgort, el protagonista, un dels actors de Divergent, Lily James, de Cenicienta, Kevin Spacey, John Hamm, que el recuperem de Mad Men, Jamie Foxx i John Bernthal, que serà, bueno, que és el Punisher de les sèries de Netflix.
¿De qué te ríes?
No me río, es que...
Parezco un payaso.
Es por el color.
Controlo los pasos de peatones. ¿Tienes mi silbato y mi stop?
Ven aquí, dame un beso.
Te quiero.
Te quiero.
¿Cuántas veces ha corrido una maratón?
La de Boston, 18. En total, 43.
Impresionante, jefe.
Abans parlaves, Marta, del Dia de la Independència, doncs aquesta setmana arriba Dia de Patriotes. L'equip creatiu de L'Único Superviviente i Marea Negra, Peter Berg, darrere la càmera, i Mark Wahlberg, de protagonista, repeteixen en aquesta pel·lícula que vol retre un tribut a les víctimes i policies que van participar a la Marató de Boston del 2013, en què dues bombes van causar la mort de tres persones i centenars de ferits. La ciutat es va convertir en un caos i durant cinc dies es va mantenir alerta fins que els terroristes van ser abatuts. Mark Wahlberg interpreta a un policia assignat a treballar el dia de la marató. Quan es produeixin les explosions, començarà una altra cursa, aquesta a contrarrellotge, per salvar els ferits i atrapar els culpables. Berg aposta per un estil realista, proper al documental i lluny del més esperable, que hagués estat convertir la història en una pel·lícula d'acció. Dia de Patriotes és una pel·lícula coral que cedeix el protagonisme als policies, a les víctimes, als metges i a la gent del carrer que van ajudar en els moments de caos.
Creo que Will y yo deberíamos ser los únicos en poder salir. No sabemos por qué Stanley se ha puesto enfermo. No sabemos nada. Que no lo toque nadie y todo irá bien, ¿vale?
De acuerdo.
Solo lo habéis abierto, ¿verdad? No habéis entrado.
Yo no he tocado la puerta.
¿Cómo que no?
Ya estaba abierta.
¿Qué? La puerta ya estaba abierta cuando hemos llegado.
Sí.
¿Y quién la ha abierto?
Si me estáis mintiendo, os mataré.
No pasa nada. No pasa nada.
Això és Llega de Noche. Trey Edward Schultz, director de Crisher, dirigeix aquesta pel·lícula de terror ambientada en un món apocalíptic protagonitzada per Joel Egerton, Christopher Abbott i Carmen Jogo. Un virus desconegut ha atacat a gran part de la humanitat. Paul i la seva família viuen en una casa abandonada per estar segurs de l'amenaça que atemoreix el món. Tot canvia quan una família desesperada arriba a la recerca de refugi. Paul farà tot el possible per protegir la seva família d'una presència diabòlica que amenaça en destruir les seves vides. Someone had died. The living room was full of flies. The kitchen sink was blocked. The bathroom sink not there. Anem per la resta d'estrenes. Comencem amb Prevenge, debut en la direcció de l'actriu còmica britànica Alice Lowe, que va coescriure i protagonitzar Turistes i que també ha aparegut en pel·lícules com Arma Fatal. Després del seu pas per Sitges, ens arriba gràcies a L'Aventura. Ruth està embarassada de 7 mesos i, com totes les mares, sent una connexió total amb el seu nadó. Però en el seu cas trobem una particularitat. El nen no nat insta la dona a matar tothom que s'interposi al seu camí. Acompanya a Lou en el repartiment Gemma Whelan. També va passar per Sitges The Love Witch. Anna Wheeler dirigeix aquesta pel·lícula que explora les fantasies femenines i les conseqüències del narcisisme exacerbat amb un estil visual que homenatja els thrillers en Technicolor dels 60. Una jove bruixa està entestada a trobar l'amor a base de conjurs i beuratges que li permetin seduir qualsevol. Quan finalment troba l'home dels seus somnis, el seu desig es converteix en desesperació, en bogeria i en assassinat. El Pastor és un western rural, espanyol, dirigit i escrit per Jonathan Sensual Burley, sobre un pastor de Salamanca que no coneix cap altra manera de viure i que haurà de fer front a una constructora que pretén comprar el seu terreny per construir-hi un centre comercial. Tanquem amb El hombre del corazón de hierro, pel·lícula que ens narra l'ascens de Reinhard Heydrich, qui va ser cap de la Gestapo i una de les figures principals del règim nazi. Heydrich va ser un dels ideòlegs de la solució final i va morir assassinat per un grup txec de la resistència, el que es va conèixer com a Operació Anthropoid. Entre els protagonistes trobem a Jason Clarke, Rosamund Pike, Jack O'Connell i Mia Wasikowska. I ja tenim en Jacint Casademont a punt. Anem per les notícies, com sempre, ben calentes. Jacint Casademont, com estàs?
Doncs amb calor.
Ja, ja, ja. Per cert, que no ho hem explicat. Aprofito que te tinc ara tu i ho expliquem. Demà, bueno, demà és dijous, t'ho dic perquè hi ha gent que escoltarà el programa un altre dia, en una altra hora, pel podcast i aquestes coses, té lloc l'ascens al Santuari dels Àngels que van prometre si Kyle MacLachlan feia un retuit de la fotografia que ens van fer aquí a la ràdio el dia de Twin Peaks. Per tant, demà tindrà lloc aquest ascens. Si algú ens vol acompanyar, donar-nos aigua o el que sigui, serà ben rebut en aquesta excursió.
Jo faré fotos.
Sí, i farem vídeos, atenció, eh? Farem vídeos a través de Twitter, farem allò que es pot fer retransmissió en directe, doncs farem connexions en directe des de la caminada. O sigui que els oients, demà que ho vegin, començarem a les 5 de la tarda a fer aquest ascens que ni Kilian Jornet s'ha atrevit a fer i quedarà per la posteritat tot això.
Hem de ficar una bàscula mirant el que pesem a la sortida i a la tornada.
Sí, sí, sí. L'Aram ja començava a escaquejar perquè no ho veia clar, eh? Però a pringar, a pringar.
Sí, sí, jo porto anys practicant només per aquest moment.
Que... Sabia que ho feies per això, les caminades. Molt bé, Jacint, comença.
Començo parlant d'X-Men, la nova pel·lícula d'X-Men, que tots en tenim unes ganes molt boges perquè sabem que és la millor franquícia que ha donat mai al món del còmic en gran pantalla, i tenim notícies tan importants com saber que Fassbender, amb el seu personatge Magneto, torna, però el que és més important és que tornarà amb Genosha, que és el seu propi país.
Home, i tant, que no l'hem vist mai en les pel·lícules d'X-Men.
No. I a més, sembla que sí, que Jessica Chastain tindrà paper a la pel·lícula i serà ni més ni menys que Lilandra, l'emperatriu de l'imperi Xi'ar.
Molt bé. Ui, em posarà, disfressada de Lilandra, ja t'ho dic ara.
No sé, el maquillatge que li han de ficar, no sé si afavoreix gaire, però bé, veurem si
serà sexy.
Són gaire fiel.
Sí, sí, sí.
Després, Captain Marvel, que tenim a Brie Larson com a protagonista, però ens faltava algun personatge més mític de la casa Marvel per acompanyar-la. I serà ni més ni menys que Samuel L. Jackson, siguent Nick Fury, com no. O sigui que m'alegro de tornar-lo a veure.
Sí, perquè el teníem una mica desaparegut i la veritat és que es troba a faltar, el Nick Fury.
Sí, ell és el fundador, es pot dir, de tot això.
Sí, sí.
Ell i Iron Man són els responsables.
Ell era allà, el 2008.
Després tenim Guardians de la Galàxia 3, que James Gunn, com que s'avorreix, li van fer una entrevista d'aquelles que la gent li pot preguntar per internet, i va contestar diverses qüestions, i una d'elles era si ja tenia pensada la tracklist de cares a la pròxima pel·lícula, la tercera entrega. I va dir que sí, i que té seleccionades unes quantes cançons. Adivina quantes.
Quantes? 10?
181 cançons. Bueno, que a partir d'aquí ha de començar a destriar una mica.
Clar, això és la preselecció. Val. No veig 180 cançons a la pel·lícula, eh?
Ja seria una sèrie de 7 temporades mínim.
Per això.
I una pregunta que sí que m'ha semblat molt interessant i que jo la veritat és que m'havia fet unes quantes vegades i que crec que mai l'han fet és que li van preguntar quina part del pressupost se'n va destinat a comprar els drets de les cançons. Diu que en total és un 2% del pressupost de la pel·lícula.
Home, Déu-n'hi-do, ja són calés un 2%, aquestes pel·lis són cares. És dir...
Sí, perquè estem parlant de bastants calés.
Si costen un 100...
cada pel·lícula.
Sí, uns 150 milions, no? Doncs compte. Són uns 7-8 milions en drets de cançons, em sembla molt exagerat,
eh? Jo ho informaria, sí.
Sí, sí, em sembla molt exagerat. Ara falta que posin una cançó d'obeses, així els...
Home. Mira, ja que estem enviant famosos coses, enviem-li a gent que han una cançó d'obeses.
Sí, jo crec que els hi podria... Home, escolta, tu saps els ingressos? Això ajudaria molt.
Sí, bueno, nosaltres un tant per cent com a mànager.
Home, clar, nosaltres aquí ajudant, sí. Ja parlarem amb Sente.
Després tenim Batgirl, que ja comença a sonar noms, de cara a qui podria ser la possible intèrpret. I tenim una llista que és bastant llarga, però l'intentaré llegir molt ràpid i es faci molt amè. Elle Fanning, de Neon Demon. Olivia Cooke, de Bates Motel. Bella Thorne, de Shake It Up. Catherine Langford, de Por 13 Razones. Margaret Qualley, de Left Lovers, Jane Levy, de No Respires, Emma Romers, de Scream Queens, Halle Lou Richardson, de Split, o Naomi Scott, de Power Rangers.
Això és un desig de les noies que t'agradaria veure el Playboy, o què
no,
és això?
No, el Playboy no ensenyen gaire, que ho van censurar, que es va canviar tot, eh? Millor, quina és l'altra? La Hustler.
Això.
Millor la Hustler. No, la veritat és que cares... alguna més coneguda com Emma Roberts, per exemple, però la veritat, actrius bastant desconegudetes en general.
Home, sí, però guapes totes, eh?
Sí, home.
Olivia Cooke és un encant, eh? Vull dir...
Sí, a veure, no ha agafat Viola Davis, la veritat.
Per exemple, o Queen Latifah, no? Clar, no.
Exacte, no han tirat per aquí, gràcies a Déu. Després, també Fox ha anunciat fetges d'estreno de 6 noves pel·lícules a Marvel. Que seran 7 de juny de 2019, 22 de novembre de 2019, 13 de març de 2020, 26 de juny de 2020, 2 d'octubre de 2020 i 5 de març de 2021. O sigui que la franquícia X-Men i segurament, tal com són alguns rumors, 4 fantàsticos, tot endavant.
No fos cas que caduquin els drets altra vegada.
Exacte, i una d'elles li van preguntar a James Mangold si en sabia alguna cosa. I va dir que tot és possible, que ha parlat amb l'estudi sobre fer una nova pel·lícula i que sí, la idea seria fer una nova pel·lícula centrada en X-23, que diu que va ser el millor de la pel·lícula de Logan i que li agradaria molt repetir amb una pel·lícula en solitari del personatge. I ja acabo amb una notícia molt estiuenca que potser crec que fins i tot li he robat a la Marta, però que crec que aquest tema el domino millor jo. Perquè... Emily Ratajkowski, o sigui, la model aquella superfamosa que apareixia Perdida, per exemple,
sí,
on ensenyava els seus atributs, diu que els seus pits fa que no tingui gaires papers al cinema. Que és un problema, els seus pits. La de Dario no té gaires problemes.
Això t'anava a dir.
Però bé, ella es queixa això, que per culpa dels seus pits no saben veure més enllà i que no li ofereixen gaires papers. Que màxim li ofereixen papers molt secundaris i que consisteixen en treure's la roba. Jo també et diré que la segueixo des de fa bastant de temps a Instagram,
sí,
i tampoc demostra gaire doncs actriu.
Ja. Potser una cosa té
potser
a veure amb l'altra.
Potser és aquest el problema.
Exacte, és que potser ella mateixa em sembla que es limita bastant.
Potser fa càstings i en comptes de dir-li mira, és que no tens dos d'actriu, li diuen mira, és que els teus pits no encaixen amb aquest paper.
Ah, també pot ser. També pot ser.
Em sembla jo, tan sexista, veure, i ella, amb ella mateixa.
I no...
Jo penso una cosa, és que jo penso que potser entra en el càsting i diuen, llegeix la frase i directament es treu la roba.
Sí, sí. Per cert, no ens parles de Han Solo.
Com que han anat passant setmanes i no hem tocat més el tema,
sí.
Fem un resum ràpid.
Ràpid,
si
ràpid, sí, en quatre pinzellades.
Els dos directors, com sabem, van abandonar el projecte per diferències creatives. Catherine Kennedy va dir que en menys de 24 hores tindríem un director substitut, que ha sigut Ron Howard, i amb tot aquest merder hem descobert que l'actor protagonista tenia problemes a l'hora d'enfocar el paper. Alguns atribuïen aquest problema a que els directors sorgits de la comèdia volien encarar-lo a comèdia tota l'estona i ell no s'hi sentia prou còmode, i altres diuen que és bastant negat i que està bastant nerviós amb un paper tan important quan tampoc té gaire trajectòria al nano i que s'havia ofuscat i que per això li havien ficat un director d'actors d'actuació perquè el guiessin una mica. Ron Howard ha aparegut, sembla que la cosa s'ha calmat, o almenys intenta fer veure això a través del seu Twitter, penjant fotos simpàtiques, vídeos simpàtics, pensa-li interessant, però tot i això hi ha molts rumors de que apunten que fins i tot es podria fer un reset i començar de zero traient l'actor protagonista, tot i que ho veig molt complicat, la veritat.
Sí, és complicat. De totes maneres, aquest candidat a substituir-lo, que és aquest Anthony Gruber, que ja va ser un dels candidats al paper i que no el van agafar perquè tenia poca experiència, tu el veus imitant a Harrison Ford i dius, hòstia, és Han Solo. Com és possible que l'hagin cagat? O sigui, que hagin fet aquest mid-casting, que ja es veu que és una cagada de càsting total, i no hagin agafat aquest noi que jo crec que la pel·lícula sigui millor o pitjor només de veure'l ja veus a Han Solo, o sigui, em sembla una cagada tan gran.
Clar, però tampoc sabem si és gaire bon actor, és que jo tampoc li he vist cap paper, no sé, potser és un molt bon imitador, potser no és actor, és que no ho sé. Clar, també és complicadillo, perquè has d'agafar algú que sàpiga imitar l'altre, però també tingui vida pròpia del personatge, és complicat, eh?
Sí, és complicat. Molt bé, Jacint!
No és com Chewbacca.
Això, Chewbacca no té cap problema. Vinga, ens retrobem la setmana vinent. Una abraçada.
Igualment, fins la setmana que ve.
Adéu. Adéu. I anem ja a les xafarderies d'aquesta setmana.
Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood.
Doncs som-hi. Voleu que comenci per la Lindsay Lohan, per exemple? Doncs resulta que la Lindsay Lohan, que és activa a les xarxes, entre d'altres aspectes de la seva vida, ha fet una etiqueta d'aquestes que ha causat furor, Stop Bullying President Donald Trump. I tot això ve perquè el president s'ha ficat... ja sabeu que el president dels Estats Units també és molt actiu a les xarxes, al Twitter, eh?
Sí, sí, ha tingut problemes.
Doncs es veu que s'ha ficat enmig d'un cas de la Gran Bretanya d'un infant que està tan malalt que el Tribunal Europeu de Drets Humans considerat que estava tan malalt aquest infant que es podia tractar amb medicina experimental. I en Trump hi ha ficat cullerada, no? Que estaria encantat d'ajudar en Charlie Gard. I la Lindsay Lohan ha tuitejat, aquest és el nostre president, i pareu de ficar-vos amb ell, no? De fer-li bullying, de fer-li assetjament, i comenceu a confiar en ell. Gràcies personalment per al teu suport, li diu la Lindsay Lohan.
Ah, li tira, pica l'ullet, no? I Donald Trump, que serà que no li agraden les dones guapes?
Li agrada molt que la Lindsay es fixi amb aquest petit acte, no?
Humanitat.
Però què ha passat? Doncs que La piulada de la Lindsay ja ha causat furor per bé i per mal entre els seus seguidors, alguns dels quals han quedat totalment devastats perquè han vist com obertament proclamava la seva defensa a Donald Trump, i d'altres doncs, que la segueixen amb tota fidelitat i que diuen, és clar que sí, Lindsay, ets una gran patriota, tot i que viu a Londres durant l'any. Ella tuiteja des de Londres.
Millor que s'allunyi de Hollywood perquè tornarà a caure amb alguna cosa dolenta, eh?
Així és que, bé, m'ha agradat molt. Havia fet tot un recull, però potser no cal que us vagi relatant els tuites, les piulades que s'han anat...
Si alguna que valia la pena destacar, si no, endavant.
Bé, aquí diu Lindsay Lohan... que són tant en Donald Trump com la Ivanka Trump, com tota la família Trump, són bona gent. Són bona gent, són americans.
Qui va gent és el foraster? Doncs allà, Washington. Gent de Washington, de la Casa Blanca, sou molt bona gent. Doncs això, no?
En fi, bueno, no sé, en Donald Trump també ha dit les seves cosetes pel Twitter, diu, sí que nosaltres podem ajudar el petit Charlie Gard, és aquest nen que us deia, per als nostres amics de la Gran Bretanya i pel papa, nosaltres estarem encantats també de fer-ho, o sigui, els Estats Units es volquen en el cas d'aquest infant, que tant de bo aquest infant, doncs mira, li pugui servir aquest... aquest nou camí en la medicina més experimental. En fi, tant de bo poguéssim posar com una imatge, no?, això, a la nostra pàgina web. Aquí la gent podria mirar, o potser la gent que vagi al Twitter, no?, de la Lindsay Lohan, i podran veure tot aquest devastall de...
Ja mirarem de posar algun enllaç, alguna coseta.
De piulades. Aquí fins i tot li han adjuntat, m'encanta això d'escriure en pictogrames al Twitter, m'agrada molt. Hi ha hagut un fan de Lindsay Lohan que diu... A veure, molt de respecte per la Lindsay Lohan, perquè la gent s'estava passant una mica, i fins i tot quan Amèrica li va girar l'esquena, Amèrica li va girar l'esquena a Lindsay Lohan, ella encara ens estimava i demostra molt de respecte per la bandera i pel nostre president. I ha posat una foto de la bandera als Estats Units i un cor ben gros com
només
para del president.
Només li faltava dir, Amèrica no s'ho mereix això.
Amèrica no s'ho mereix. Bé, aquí queda aquesta anècdota. Qui ha celebrat el 4 de juliol? Doncs hem vist, l'Instagram està que bull també, eh? Està que bull per motius diferents. Hi ha les fotos de la Rumer Willis, aquesta
filla de Bruce Willis
i Demi Moore, que ha tret, diguéssim, de la part del nas cap amunt de la Demi Moore i de la part del nas cap avall d'en Bruce Willis.
És Bruce Willis travestit i més jove. Deixem-ho clar. Sí,
28 anys té ja la Rumer Willis, tenia o té un gran problema d'addicció a la beguda i recentment s'ha fotografiat i ha penjat les seves fotos en Instagram, fantàstica, amb un banyador de color blau, dient que porta 6 mesos continuats de sobrietat. Per tant, Rumer, ànims, des del Ningú no és perfecte.
Oh, i tant, estem amb tu.
Estem amb tu, perquè has de continuar amb aquesta lluita que ha de ser dura i els teus pares ho deuen estar passant malament, també. Així que aquesta és una part de l'Instagram i l'altra part de l'Instagram és les celebracions del 4 de juliol. M'ha agradat molt veure la Kristen Bell amb la seva parella, amb una mena de monos, no?, de granotes, amb la bandera dels Estats Units, molt cridaner. Ella sembla molt simpàtica, és molt de la broma, i bé, se'ls veu en un jardí al cantó d'una piscina. Qui està en una piscina a sobre d'un flotador en forma d'unicorn gegant és en Neil Patrick Harris, amb una cervesa a la mà. Jo crec que aquella foto està patrocinada.
Per la marca de cervesa?
Sí, es veu clarament.
Quina marca és, diguem-ho?
Heineken. Perquè en Neil no té panxa de cervesera.
No.
Fa tauleta xocolata. Té les abdominals marcades. Per tant, no és de beure cervesa. I s'ha fet una foto amb aquest unicorn a la piscina, superxulo, que jo també el vull, i el seu fill, un dels dos bessons, fent planxa, que es veu que això és una mena de salt a l'aigua per el Dia de la Independència. Té un nom així tot bonic, no? I és una planxa com Déu mana. És una bona planxa. Tu primer te creues els braços i després els estires, així és tot com Jesucrist a la creu, i te tires a l'aigua. I això es veu que és molt típic del Dia de la Independència americana.
Ja ho provaré, ja ho provaré.
Però a la piscina, eh? Sí, no ho proveu a terra.
No, no, ens fotrem mal.
I bé, ja hem vist la Sofia Vergara amb un entrecot de quilo.
Ah, no ha fet això de la piscina?
No, la Sofia Vergara anava amb un vestit blau cenyit i ella el detall el portava al cap, un barret dels Estats Units. Molt discreta. Ella sí, és més discreta. Diguéssim que la gent, la Cristina Aguilera, per exemple, amb la seva família, la Cristina Aguilera s'ha fet una foto amb una posta de sol embolcallada amb una bandera de 3 metres dels Estats Units.
Això el Dia de la Independència ja s'ha transformat en... Bueno, no sé, no?
És qui es fa la foto més espectacular.
Un lluïment, no?
Sí, clar, sí, sí.
Ja és una altra cosa, això. Ja és...
No, és una celebració, dinen junts, mengen junts, es passen tot el dia i tiren, no?, petards i coets, i després doncs es fan aquestes fotos espectaculars. Es banyen a la piscina, segons a la regió que visquis, dels Estats Units.
Aquí a Catalunya, que això arribarà aviat, hem de pensar també en fer alguna cosa d'aquest estil, quan arribi el dia, és a dir, fotos,
sí,
focs
fotos,
artificials...
Instagram, focs artificials...
Hem de començar a pensar alguna cosa moderna, eh?
Rollitos de primavera amb la bandera catalana...
Això els de l'ANC, que vagin pensant per al dia que arribi, fer alguna cosa d'aquest estil.
Aquí també hem vist celebrant el 4 de juliol d'una manera molt discreta és a Eva Longoria. Ella portava unes antenetes amb pomponets, saps? Així amb els colors de la bandera estadounidenca, la bandera nord-americana. Molt, molt discreta i molt, molt mona ella. I qui l'ha passat junt, tot i que estan separats, sabeu qui?
Qui?
Ben Affleck i Jennifer Garner.
Oh.
L'han passat junts, amb una piscina, ell menjant, l'han enganxat menjant-se un Frankfurt amb tot d'alè, per aquell Frankfurt, i bé, han decidit passar aquest dia junts amb els seus fills i gaudir-lo, doncs un dia de sol i piscina i frankfurts i gelats. I és això, la dieta d'aquell dia es veu que va una mica per aquí, eh? No seria com un dia assenyalant nostre que ens posem a la cuina i cuinem molt. És diferent, és un altre rotllo. Què més? Doncs Scarlett Johansson, que la teníem bastant, o com a mínim jo, la tenia bastant perduda, tenia un xicot nou, en Colin Jost, i es veu que era un anar i tornar. Ara estic, ara no estic, ara torno, i la notícia és que des de fa 2 dies tornen a estar junts. Es veu,
o sigui, aquí 2 dies han de tornar,
sí,
a plegar.
Sí, us tornaré a dir que... Sí. Bé, ara ja queda poc, no?
Ves guardant la notícia... I, bon,
però
sí,
ja per la temporada que ve, no?
Sí, per la que ve.
Perquè a mi el programa que ve m'agradaria fer alguna recomanació per a l'estiu.
Sí, serà especial la
serà
setmana que ve.
Serà més especial. Sí. Scarlett Johansson, bé, ens agrada molt com a viuda negra. Ara surt, no?
Sí, té una pel·lícula per estrenar més aquest estiu. Ja parlarem la setmana vinent, una comèdia esbojarrada, que s'ha posat de moda fer pel·lícules així de saps la que abans, lo típic, no? De pel·lícules de Resacón en Las Vegas, així, pel·lis esbojarrades amb homes, doncs ara s'ha canviat en pel·lis esbojarrades per dones. No és que sigui molt millor, simplement canviem el sexe d'uns i altres i ja està.
Bé, doncs si hi havia per homes, també n'hi ha d'haver per dones, i a qui li agradi que hi vagi. I us vull acabar només, tinc un minut...
Ràpid.
Només per dir-vos, ja que ve Spider-Man, no?, la pel·lícula, Spider-Man Homecoming, us vull parlar del protagonista, del noi de 21 anys tan sols que fa de Spider-Man. És en Tom Holland. I ha fet una entrevista i parla obertament de l'assetjament escolar que va patir per ser un gran ballarí. Ell, des d'adolescència, 11 o 12 anys, ballava hip-hop i va ser a través d'aquesta acadèmia que s'hi va fixar un coreògraf i li van posar l'ull i va poder fer Billy Elliot, el musical, a l'edat de 12 anys. Li van pagar un professor particular a casa i el van estar entrenant, però es veu que ho va passar molt malament a l'escola. I amb aquesta pel·lícula espera, diu, amb el meu paper com a Spider-Man, que és un noi amb poders, però que és un noi normal i que li passen les coses que li passen als joves, més o menys normals, doncs ser un... Bueno, no sé si un exemple, però sí una manera d'empatitzar amb els nois i noies d'aquesta edat, no? I ell, doncs, ho ha dit obertament, però que els assetjadors no es van sortir amb la seva.
De totes maneres, aquesta capacitat atlètica que devia desenvolupar per assajar, per convertir-se en ballarí...
Clar, li ha servit ara.
Evidentment que per Spider-Man li ha estat utilíssima.
Perquè té un, els ballarins tenen un control de cada múscul del cos, que és brutal.
Bé, i abans d'acabar la temporada, Marta, jo volia comentar que ens havies explicat en el seu moment el famós llibre del Diari de la Princesa de Carrie Fisher que va sortir publicat. Jo me l'he llegit ja tot i puc explicar una mica de què va el llibre. Jo no m'esperava que el llibre fos així. Vull dir d'entrada, perquè el llibre si té 250 pàgines, unes 140 estan dedicades a explicar el seu enamorament en Harrison Ford a l'època. És a dir, si tu buscaves una mica més de xitxa sobre el rodatge i tal, hi ha molt poca cosa. És a dir, al principi sí que t'explica...
Però crec que ella ja ho havia dit, eh?
Sí, el que passa que hi arriba un punt... O sigui, arriba un punt que es fa una mica pesat perquè ho detalla, o sigui, no explica detalls, evidentment, sinó de més que res de les sensacions, no? I a més hi ha, que jo que crec que és la pitjor part del llibre, saps aquestes coses que fan els adolescents, d'escriure els seus pensaments i tal, amb un paper? Doncs això ho feia ella també, a l'època que rodava Star Wars, i ha posat totes aquestes cartes en aquí. Si estan... Però són palles
sense
mentals,
filtrar.
Eh? Sense filtrar. Són palles mentals que estan aquí, que ella mateixa confessa que no es reconeix a ella en els textos, però que sí que era la Carrie Fisher de l'època que va escriure això, no? La part més interessant, ja dic, potser és el principi, el fet de quan ella explica que era filla de pares famosos i com la va afectar això, la seva primera, el seu primer pas inevitable, diu, en el món del cinema, de l'ambient on venia, amb la pel·lícula Shampoo, amb Warren Beatty, i a partir d'aquí arriba Star Wars, i la part de Star Wars pràcticament es dedica a relatar només la seva relació amb Harrison Ford, que van estar durant tots els mesos que va rodar el rodatge, els caps de setmana que dormien, bueno, estaven a la mateixa casa, a casa d'ella, no? Vull dir que no sortien del pis. I la part final es dedica sobretot a explicar una mica com és el seu dia, bueno, el seu dia a dia, el seu pas per les convencions de fans de Star Wars, amb el que anomenen lap dance, que és això que fan molts actors, que és ficar-se en, o sigui, Comic-Cons o convencions de Star Wars o de Star Trek, que es fiquen allà en files, gent que va a recollir firmes o fotografiar-se amb ells, i ells cobren. No cobren allà a caixa, però tu ja has pagat uns diners per anar a aquella cua, i clar, tot això reverteix en el propi actor, no? I parla d'això i ho explica d'una manera que està bé, amb una mica d'ironia, la veritat, ho explica i a vegades no saps ben bé si és que li acaba d'agradar o no li acaba d'agradar. No sé, aquí queda aquest llibre, jo t'ho dic, potser la part de Harrison Ford, que és la que té més pes, m'ha fet una mica massa llarga, i la part que més m'interessava, que era l'altra, doncs se m'ha fet curta. Dit això, anem a comentar les pel·lícules que hem vist aquesta setmana. Hey, why do you insist on trying to give me away? I comencem parlant de Gru 3, el meu dolent preferit, que és la tercera entrega de la saga de Gru, que una mica jo crec que ofereix el que el públic ja espera de la pel·lícula, és a dir, t'adona més del mateix, no innova, i potser jo crec que aquí és el gran problema que té la pel·lícula, que no t'acaba de reinventar-se o de buscar més coses de les que ja sabien del personatge. La veritat és que Gru, quan millor funciona, a mi la que em va agradar més sobretot d'aquesta saga és la primera, no? Que funciona molt bé amb el que és Gru i els Minions i quan estan en solitari. Ara la dinàmica ja és molt més familiar, és a dir, hi ha Gru, hi ha les nenes, hi ha la seva dona, hi ha els Minions, és a dir, hi ha un embolcall d'una família que ha crescut massa i a vegades tot plegat resulta una mica dispers. Jo preferia més la relació entre Gru i els Minions i la dinàmica sobretot de la primera pel·lícula. Ja t'ho dic, ofereix una mica el que ja s'espera i una mica el de sempre. Pot donar una petita sensació de desgast a la pel·lícula perquè dius, home, potser de cara a una quarta pel·lícula, que segurament hi serà, intenteu fer alguna cosa una mica nou o diferent. El que sí que m'ha agradat és el dolent, que és aquest heroi infantil retro anys 80, no? Que ha crescut però encara viu en aquella època, que aprofita per posar tota la imagineria als 80 a la pantalla, la qual cosa els pares se sentiran satisfets i els fills gaudiran dels Minions, les bromes i totes aquestes altres coses. I una mica aquí el que han fet és intentar buscar tots els públics.
Jo no he notat que estigui un desgast. He notat que és una...
Jo dic que algun indici de que si la quarta continuen igual... T'ho dic perquè, clar, aquí apareix el germà. És a dir, cada vegada la família
sí,
creix.
Sí, però tot és molt moldejable. Jo crec que aquesta era molt convenient, doncs, que apareixés una... algú, una ànima bessona, no?, d'en Gru, i el que passa és que el model, sí que és el model ja l'hem vist, no? En Gru, que era un brivall, que era un dolent, que s'ha, bueno, reconvertit, tot i que de vegades té algun pensament una mica, doncs, entremaliat.
Sí, però m'agradaria veure aquell Gru dolent, no?, altra vegada.
Sí, el Gru dolent molava bastant. Però alhora, doncs, té una feina superxula, que és de gent especial, tot i que no és el més hàbil, però sempre se'n acaben sortint, no? I resulta que, tot i que el veus físicament que no dona la talla d'un agent especial, doncs bé, és molt àgil, no? No sé, jo, a mi les nenes m'agrada molt la relació que té ell amb les nenes, ja ho van saber portar molt bé des del principi, i bé, suposo que no sé si és que tenim nostàlgia, Ignasi, vull dir, perquè la primera ens va captivar. No ens esperàvem res.
Exacte, és que és això, ens va sorprendre. La segona no estava malament, la segona també estava molt bé.
La segona
estava força bé. Aquesta ja t'ha dit, potser, a veure, m'ha agradat, perquè la pel·lícula és entretinguda,
és
divertida. La dels
Minions agrada molt als infants, sí. I als adults, doncs, no tant. Però a mi, cada vegada que surten els Minions, és un fart de riure. Amb aquest idioma que s'han inventat en un Spanglish...
Sí, italià també, vull dir, hi ha paraules de diferents idiomes que estan allà barrejades i...
I fa molt de riure. I el doblatge està força bé en català, sigui dit.
Sí, en català, sí. Una altra de les pel·lícules que s'ha vist aquesta setmana és Colossal, la pel·lícula que ha dirigit Nacho Vigalondo. Es va poder veure Sitges aquesta pel·lícula i ha tardat uns mesos en estrenar-se. A mi el Vigalondo, la veritat, és que no m'agrada massa. Totes les pel·lícules que havia fet fins ara no les trobo gens destacables. Los Cronocrímenes tenia alguna coseta, però tampoc no em va acabar d'agradar. Extraterrestre i Open Windows trobo que directament són pel·lícules fallides. I en aquest cas el que fa és un homenatge al Kaiju. I ho fa d'una manera molt divertida, molt original, agafant el personatge de la protagonista femenina, que és Anne Hathaway, i d'alguna manera ella crea com una personalitat que en realitat és un monstre que es mou pels carrers de Seül i crea destrosses. I ho fa d'una manera que és molt divertida, que no detallaré perquè aneu a veure la pel·lícula, que val molt la pena en aquest aspecte. I sobretot jo crec que el més destacable és l'Anne Hathaway, que és el pilar en el qual se sosté la pel·lícula, que és molt bona actriu, i és una pena que hagi quedat en part relegada per Hollywood, perquè no ho acabo d'entendre. Arran del tema aquell de la cerimònia dels Oscars i Los Miserables, que va guanyar l'Oscar allà també, no sé, és que Hollywood l'ha apartat, jo crec que bastant injustament, i aquí el que fa una mica és reivindicar-se, no? El seu personatge és una exalcohòlica que ha d'intentar refer-se i per això va a la seva ciutat natal, a la casa on ella havia viscut de petita, però és que no hi ha ni un moble, ni tampoc li preocupa de res, i es troba un ex-amic que és el Jason Sudeikis, que a més li ofereix feina de cambrera perquè ell té un bar, i la relació que es fa entre ells dos està molt bé. No sé, jo he trobat que és una pel·li així de gènere fantàstic, amb Monster Movie també, molt recomanable, que toca la part més humana i la també la més feble de les persones, i és una proposta molt original de la manera en què està transportada i posada a la pantalla. Els efectes especials, el cert és que són una mica justets, però és que la pel·lícula també té un pressupost que no ha estat molt gran, i jo crec que val la pena per el que és la idea ben portada a la pantalla, perquè això el Vigalondo ho té, no? Que a vegades té bones idees però no les acaba de saber portar bé a pantalla i la cosa no surt bé, però en aquest cas sí que ha sortit la mar de bé. I ara sí, anem ja a parlar amb en Pedro Angosto.
Música.
¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí preguntándome de qué es la musiquilla esta que me habéis puesto, pero bueno, no está mal.
Pues te lo digo, yo quería recibirte con Wonder Woman, pero digo, no le vamos a dar carnaza ya de entrada.
No, me cuelgo, en ese momento cuelgo y tienes que hacer tú las voces.
Es la de Spider-Man Homecoming, la de Michael Giacchino.
Ah, bueno, bien, hombre, esa tengo mucha ganas de oírla entera, promete
sí, sí,
mucho.
Y ver la película, ¿eh?
Y verla también.
Que en condiciones normales se tendría que haber estrenado este viernes, pero nos vamos a tener que esperar tres semanas.
Ya veremos, yo estoy temblando ahí. Bueno, si de Wonder Woman no me tragué muchos spoilers, espero que no se les escapen de esta, ¿no? Sería...
Sí.
Pero vamos, con la clase de prensa y de información que se hace hoy en día...
No, será complicado, vaya.
Estar ya criticando, ¿sabes? Pues no podemos esperar lo peor.
Ya de entrada hoy han colgado los cuatro primeros minutos de la película, que dices...
Ah, bueno, sí, yo esas cosas intento esquivarlas dentro de lo posible.
Sí, yo también, ¿eh? Esperemos que antes a ver si hacen algún pase de prensa y podemos verla, porque tres semanas
claro,
serán muy largas.
Claro, vamos ahí a juntarnos para rogarle que nos la pongan ya mañana, por favor.
Bueno, vamos en materia. Vamos a tocar un poco de los temas que este año has hablado del blog, el más reciente, Wonder Woman, que no sé qué pasa, Pedro, que cada vez que hablas de DC es todo un éxito. Y mira que normalmente es para hablar mal, ¿no? Pero...
Sí. Bueno, pero eso no es mérito mío, es está demostrado por las visitas al blog que la humanidad es mala, ¿entiendes? Pues si acaso Trump y el Brexit y tal no nos hubieran ya informado sobre eso, pues resulta que cuando hablas mal de las cosas te visitan mucho más y te comparten muchísimo más en redes que si pones una cosa por las nubes o haces un análisis súper profundo, intelectual de cualquier obra, ¿no?
Sí, en este caso...
Pero sí, hombre, tengo el pequeño orgullo de que la reseña de Wonder Woman se ha convertido, detrás de la que hice de Rogue One en Navidades, pues en el artículo más visitado del blog en sus 7 años de existencia.
Imagínate, el top número 2, Wonder Woman.
Sí.
En parte es normal que sea así, porque es una película que... Ha venido bastante, aunque hablabas de Trump, ¿no? Que le gusta la palabra sobrevalorada, pues ha venido un poco sobrevalorada de Estados Unidos. O sea, es una película que es correcta, pero ni mucho menos es lo que se ha dicho, que bueno, que no va más. Que a ver, si lo comparas con Batman, con Superman, pues evidentemente quizás es una obra maestra. Pero...
Sí, pero sin embargo, ya te digo, es que por desgracia ya no se puede hablar de cine, de superhéroes y de disfrutar nuestros personajes, porque inmediatamente la conversación deriva a temas de la realidad y por desgracia mucho más preocupantes, ¿entiendes? Yo creo que Wonder Woman y Trump están muy relacionados porque nos movemos en el mundo de lo que se llama ahora la posverdad. No importa qué es lo que haya en la pantalla, si hay 500.000 artículos que dicen que uno de ellos decía que Wonder Woman era mejor que el Superman de Donner, ¿entiendes?
Por Dios.
Entonces, pues a partir de ahí, claro, si escribes 500.000, pues digamos, lo argumentemos más, lo argumentemos menos, tengamos más experiencia, conozcamos mejor al personaje... Lo que decimos una minoría, pues desaparece en ese mar, ¿no?
¿Sabes qué pasa, Pedro?
Mentiras que se convierten en verdad por repetirla. Yo me alegro que os parezca correcta. A mí en realidad lo que me parece es incorrecta, pero en cualquier caso, ya el no elevarla como siempre, como se hace con cada estreno, a la mejor película de superhéroes, pues ya es un alivio, ¿no?
Sí, eso es como cada vez antes que Pixar estrenaba una película, siempre decía, es la mejor película de la historia de Pixar, ya. Eso ya se acaba, ya no se dice, ¿no? Pero
sí,
ahora...
No, sobre todo en Pixar eso ya se acabó, creo yo.
Sí, que también se acabó porque ya no hacen películas tan buenas como antes, ¿no? Pero...
Eso me parece.
Es que es absurdo que a cada película de superhéroes digamos que, o se diga, que es la mejor película de la historia.
Es que se pierden... bueno, pues como... No... Podemos hablar de aquí, de España, no digamos ya a nivel mundial, ¿no? Cómo estamos en cuanto a educación, en cuanto a formación, en la propia discusión, en el discurso, en el intercambio de pareceres, el daño inmenso que han hecho eso las redes sociales, o sea, ya o dices exactamente lo que yo o eres un hater, ¿no? Uh-huh. Entonces se pierde todo... un abanico de posibilidades y de razones y de matices, ¿no? Y se convierten en, pienso exactamente lo mismo que yo, o eres un hater.
No, y además
entonces, pues claro, todo es ya perfecto, porque como no cabe crítica ninguna, a mí me ha hecho mucha gracia, ¿no? Aunque es deprimente, pero algunas de las reacciones en según qué grupos de Facebook al artículo, ¿no? Pues daba mucho más miedo que lo que pasa con Warner Brothers y las películas DC, ¿entiendes? O sea, de nuevo tenemos que salirnos de la pantalla para ver qué está pasando en el mundo de verdad.
Bueno, veremos ahora qué pasa con Joss Whedon haciéndose cargo de la JLA.
Yo creo que eso es salvar del ahogado el sombrero, y no llevaba sombrero. Ya dije yo cuando se estrenó Batman contra Superman que no era posible hacer una secuela funcional de eso, ni mucho menos poner a más personajes y más parte del universo en manos de un Snyder que no sabía el orden en que se cuentan las historias, planteamiento, nudo y desenlace, ¿no?
Sí, eso es...
Entonces, esa es la historia de una caída anunciada. Y cuando se ha producido, pues ha venido también mezclado por una tragedia personal, pero yo creo que la tragedia es la visión que él ha dado de los personajes de fe, que se sigue sintiendo perfectamente en Wonder Woman, ¿no? Yo creo que los que proclamaban que cuando llegó Geoff Johns ya a DC iba a ser una cosa perfecta, así llena de continuidad y de guiños y de respeto a los personajes, pues ya digo en mi reseña que no me parece que el personaje de Wonder Woman en su esencia esté muy bien representado, está tan lejanamente representado de la esencia del personaje como lo está el Man of Steel de Cavill, ¿no?
Sí,
¿por qué? Porque han sido escogidos por la misma persona y con las mismas intenciones. Y eso no lo va a poder arreglar en 3 meses Joss Whedon, ¿no? Yo me imagino a Joss Whedon cortando las martas de la película de la JLA. Pero por más martas que coja, ¿no? Más barbaridades que corte y más montaje que arregle, pues la historia va a ser esa, el enemigo va a ser ese. No sé si habéis oído ya quién aparece como el enemigo en el próximo tráiler, ¿no?
No lo he oído.
Ah, bien.
He conseguido escapar de ese spoiler.
Y digamos que es un enemigo, es un personaje que ya ha aparecido en la película anterior, pero ya no digo más.
Pero igualmente ya lo van a decir, es como lo de Ares, ¿no? En Wonder Woman, que ya lo habían habían pasado notas de prensa explicando qué actor interpretaba Ares. Cuando vas a ver la película,
bueno, dices... ese fue un fallo enorme, una película que estaba en una sorpresa que ellos mismos se spoilearon hace meses, ¿no?
Yo estaba como tonto viendo la película.
Es ese tipo de detalles el que te muestra la falta de concierto y de saber lo que se está haciendo en Warner, ¿entiendes? No estamos hablando de narrativa, ni de planos, ni de... No, si es que si no sabes que no tienes que contar el final a tus espectadores, pues apaga y vámonos. Cuando soluciones eso, entonces empezamos a hablar. ¿Sí?
¿Y qué sensaciones tienes alrededor de Spider-Man Homecoming? Porque hay cosas que me gustan mucho, pero el entorno del personaje, los secundarios, no lo veo muy claro.
Es una cosa que... hay que verla porque es una cosa completamente nueva, ¿no? No tiene que ver, desde luego, con los cómics originales de Spider-Man. Está muy basado en la versión Ultimate, en la versión rejuvenecida y modificada, y es un Spider-Man muy diferente, que parece que no va a tener a Jameson, no va a tener Daily Bagel. Peter Parker original era un solitario, este tiene un millón de amigos, como decía la canción, ¿no? De todas las razas. El Spider-Man tenía sentido arácnido, este ya dije yo, el primero, que parece que no le funcionaba muy bien, y ahora el director confirma que es que no tiene en absoluto, ¿no? Pues esas alteraciones ya veremos si acaban por funcionar o no, porque ya se hicieron también en el reboot anterior cambiar esto y lo otro y tal, y aquello no funcionó. Hombre, yo tengo confianza en Marvel Studios por su trayectoria, ¿no?
Sí, las críticas han sido excelentes, las que nos han llegado de Estados Unidos.
Sí, pero las críticas de Wonder Woman han sido excelentes.
Sí, también.
Yo ya no me creo ninguna crítica.
No, pero a mí me cuesta...
Y además animo a los lectores a que no se crean críticas, a menos que vean que quien está criticando tiene una cierta trayectoria de aciertos, ¿no? Porque
sí,
es que estamos leyendo críticas diciendo que Wonder Woman es perfecta de señores que dijeron exactamente lo mismo de Batman contra Superman y de Escuadrón Suicida y de la madre que los parió, ¿entiendes? Entonces, ¿qué tiempo estamos perdiendo en leer cosas así, en divulgar y demás? En fin.
Este verano también tendremos The Defenders, los defensores, en Netflix, que no sé si Netflix te ha dejado ver ya los primeros capítulos, como hizo con Iron Fist, o aún no.
Estás muy envidioso de eso.
Hombre, semejante obra maestra...
No me he dejado ver los primeros capítulos de Defensores aún, sino que yo no he terminado de ver los de Puño de Hierro, ¿no? Porque fue una enorme decepción, ¿no?
Sí, el caso es que los mejores son los seis primeros, ya te digo.
Ah, sí, pues por eso no los he terminado de ver. No, ciertamente el séptimo ya, que creo que es el último que vi, ya era una cosa surrealista y además es que usaba exactamente las mismas escenas de la serie de Luke Cage, ¿no? En el séptimo moría el malo, así que ya di por supuesto que el resto era también igual de fallido o hueco como la propia serie
Luke Cage, es una serie,
¿no?,
fallida.
Que necesitaba más chicha. Yo espero que en las nuevas temporadas que están haciendo de los personajes en solitario, pues eliminen lo de el villano para toda la temporada y introduzcan más personajes, porque sin duda es lo que están pidiendo esas series, ¿no? Espero Defensores, pero detrás de lo que han hecho tampoco han hecho las campanas al vuelo. Y además que como pues antiguo aficionado y persona de bien o de regular, pues me gustaría, o sea, esta cosa de los universos separados en los que cae Marvel por cuestiones de empresariales y de por qué fulanito no se habla con menganito y demás, pues me sigue pareciendo una barbaridad, ¿no?
Sí, eso que ha pasado con Inhumanos es bastante extraño, ¿no? Tenía que ser una película y para sacarse a Ilk Perlmutter de encima, pues le dieron los Inhumanos y haz tú una serie, pero déjanos en paz en nuestro universo cinematográfico, ¿no?
Sí. Yo creía que Inhumanos podría tener un futuro dentro del cine, ¿no? Pues ya digo, relacionado con los Vengadores y con el aspecto cósmico de Marvel, que también están desarrollando, o tan conexamente, ¿no?, a su manera, James Gunn, ¿no? Pero bueno, ahora la han puesto ahí y yo no le veo tampoco mucha salida a eso, ¿no? Y con los Defensores pasa un poco lo mismo, ¿no? Los Defensores tienen sentido si al final se van a poder pelear o encontrar con los Vengadores, ¿no? Si van a estar ahí dándoles a ninjas de trapillo todo el tiempo, pues no creo que tengan mucho atractivo. Pero en fin, no obstante, pues las series de Netflix siguen manteniendo su nivel, ¿no? Sin embargo, las series de televisión de DC están recibiendo muchas más críticas y se están volviendo mucho más problemáticas. Desde la de Arrow, la original, que cada temporada pues parece que se vuelve más imposible de continuar, a la Flash, que ha tenido la misma estructura del mismo villano, que corredor, que a ver si adivinas quién es, esas cosas no hace falta que las repitan 3 años, que ya con la primera nos la aprendimos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que...
De la Supergirl, Legends, todas esas series que en su momento pues han servido para mostrar que se podían adaptar tantos y tantos personajes a la televisión, si no dan el siguiente paso, pues se convierten en fósiles inmediatamente, ¿no?, en el mundo de hoy en día.
En televisión sí que Warner, DC, son series que buscan un público claramente juvenil. En cambio, Marvel, de momento, lo que está haciendo en televisión, en teoría, es para buscar un público más adulto.
Sí, bueno, pero que en cualquier caso ambos públicos piden mayor, una creciente complicación, ¿entiendes? No podemos volver a lo que funcionó en la primera temporada, ¿no? O sea, yo creo que ni Dallas caía en ese error. Siempre había nuevas revueltas y nuevos desarrollos y complicaciones de estructuras, ¿no?
si no, pues deja de ser atractivo, porque el espectador prevé cómo va a terminar o pierde el interés en el desenlace, ¿no? Si todo vuelve siempre al mismo punto de partida de la temporada.
¿Y las editoriales de cómics cómo lo ves ahora con DC, con el Rebirth, y Marvel, que quiere hacer una jugada parecida con esto de Legacy, que sí, ya veremos a dónde va?
Pues tan parecida. Igual, si tengo tiempo ahora, escribo sobre Marvel Legacy, este retorno de los personajes clásicos y tal, que pues hemos llegado a la reducción al absurdo, y es Marvel copiando todo lo que hace mal DC, ¿no? DC ha intentado relanzarse con ese Rebirth, que es una mera etiqueta para lo que estaban haciendo el mes de antes, las mismas personas, como siempre, y los mismos editores, y en el caso de Marvel es igual, están hablando de que van a cambiar el mercado, y lo más interesante que es vuelve la serie de la cosa y la antorcha humana. Hombre, yo no sé hasta qué punto va a cambiar eso el mercado.
Bueno, como mínimo,
es una cosa que... Sí.
Sí que el Rebirth ha servido para que Superman tenga una buena colección. Es una divertida, bien escrita, y o sea, a mí me gusta mucho el Superman de Rebirth.
Muy bien, pero a mí no me gusta porque como se sigue contradiciendo inmediatamente, o sea, la propuesta de Rebirth era que el universo New 52 había existido,
sí,
como parte de la línea temporal principal de DC, ¿no?
Uh-huh.
Pero al mes siguiente ya estaban diciendo que no, que esas cosas no habían existido y que Wonder Woman nunca había sido novia de Superman, etcétera, etcétera. Quiero decir, a mí me da igual que sea novia o que no sea novia, pero lo que no puede ser es el hacer tebeos con el gato de Schrödinger, ¿entiendes? O sea, decir una cosa al día y al siguiente otra es lo que lleva haciendo DC 20 años y no es más narrativa ninguna, como comprenderás sencillamente, ¿no?
Sí, sí.
Y me temo que Marvel está, o sea, hemos llegado ya a un punto de falta de ideas tal que Marvel, que era la que llevaba, digamos, hasta cierto punto la voz creativa cantante y la preservación de las esencias, pues lo que está haciendo es reproducir exactamente lo que ha hecho DC, una vuelta a los personajes clásicos, pues a ver si le funciona, pero es muy grave porque ya has visto que Marvel ha cancelado un tercio de su línea. Y, o sea, todas las series que no son las troncales, las de siempre, ¿no? Y eso quiere decir que han estado expandiendo el mercado en unas direcciones con directrices editoriales que no tenían para nada en cuenta qué es lo que el lector, los pocos que quedan, quieren. Y como no los han tenido en cuenta, esos pocos que quedaban ya no están. Con lo cual ahora pueden sacar cómics buenos, malos o regulares, pero es que no hay a quien vendérselos.
Por cierto, Pedro, también sí, te hemos visto este año escribir sobre series como Twin Peaks, Stranger Things.
Sí, Twin Peaks, ahí he dejado colocado, a ver si me pongo ahora a ver, porque vi los primeros cuatro capítulos y me chocaron mucho, como supongo a todos los espectadores.
Pues cuando veas el octavo, primera, me lo cuentas.
Lo mejor
apúntate,
de...
el octavo, apúntatelo,
sí,
bien.
Sí, sí. Lo mejor de Twin Peaks, del retorno de Twin Peaks, es que aproveché para volver a ver la serie original, ¿no? A mí es una serie que me marcó muchísimo, muchísimo. Yo de mayor quería ser el agente Cooper y a las malas pues lo he conseguido, ¿no? Aunque quizá me ha pasado como a él, que me tengo un doble malvado. Pero bueno, he esperado 20 años y eso es lo malo que tienen estas cosas, ¿no? Que luego cuando te conceden los dioses los deseos, pues no es lo que querías, de momento. Luego ya veremos cómo se desarrolla. Parece que en el capítulo 4 la cosa iba volviendo así más el humor y el tipo de escenas y de personajes que nos habían gustado siempre, ¿no?
Bueno, no digo nada.
Ya no somos los mismos ni David Lynch tampoco. Y yo la verdad que no me cambiaría por mi yo de hace 20 o 25 años porque era bastante palurdo.
Pero que quede claro,
sigo siéndolo.
No descarnaza a tus fans. Que quede claro que el doble malvado es el que escribe en el blog de Pedro Angosto, ¿no?
Ah, ese es el que escribe las reseñas de Wonder Woman.
Ese.
Pues yo creo que le voy a dejar el blog entero, porque aunque de visitas, como ves, seguimos rompiendo récords, pues el feedback que tenemos del blog no me da muchas ganas de seguir así escribiendo.
Al final te va a llamar Warner, aparte de Netflix, que ya te llama, para poner un banner de publicidad en el blog, ¿eh? ¿Tú te imaginas?
Ay, ay, sí. Es el mejor sitio, sí. Ojalá, a ver si vivo de eso ya, ¿no? No, ya no sé qué iba a decir. Bueno, da igual. ¿Algo más?
Pues, para acabar, el tema de Sherlock Holmes, ¿cómo lo llevas?
Pues muy olvidado, pero porque el blog absorbe prácticamente toda mi jornada, eso y ver los pases de prensa de las películas que reseñamos, uh-huh. Y no me queda tiempo para leer, pues eso, estoy leyendo dos hojas así antes de irme a dormir, como si fuera una calculatoria, ¿no?
Y por cierto, la serie de Sherlock, que no te he visto escribir o no me acuerdo ahora, ¿qué te parece?
Sí, escribí sobre la última temporada, ¿no? No, a mí, yo siempre soy un aficionado a Sherlock, no por haber conocido la obra completa de Conan Doyle, que la he leído recientemente y la recomiendo, ¿no?, hace unos años, sino por haber conocido a Sherlock pues en las diferentes adaptaciones que se han hecho y homenajes y versiones a lo largo de, pues en todo el cine y los cómics y demás, ¿no? Entonces, pues siempre soy muy abierto a que el personaje se versione y demás, y a mí me ha parecido que la serie es una actualización correcta y que está llena de homenajes y que es una puerta muy buena pues a conocer no solo la obra de Conan Doyle, sino la de sus infinitos continuadores y pasticheros y demás, ¿no? Que todo el mundo que es alguien ha escrito una historia de Sherlock Holmes, ¿no? Menos yo, que no he terminado la mía y parece ya que no lo haré nunca, ya lo veremos.
Bueno, algún día esperamos verlo, poderlo leer, tocar el libro, lo que sea que hagas.
¿Sabes qué pasa? Que soy una persona con muchas inquietudes. Entonces leo un libro de una cosa y quiero leer más de ese. Y luego leo otro de otra y quiero leer más de ese. Con lo cual, pues disfruto, como decía Borges, si se me permite humildemente la cita, pues yo estoy...
Hombre, sí.
Mucho más orgulloso de los libros que leo que de los que escribo, ¿no? Entonces, leer es muy apasionante y se lo recomiendo a vuestros oyentes. Aparte de leer mi blog, que es lectura obligada,
por supuesto,
que cojan de vez en cuando un librito de algo y se culturicen, ¿no? Y no sean como los de Facebook, ¿no? Como decía la bola de cristal, si no quieres ser como estos, lee. Pues eso, si quieres ser como un troll de Facebook, lee.
Sí, eso es un mensaje que es muy claro, ¿eh? La gente debería leer un poquito más. En fin, Pedro, pues un placer, ya sabes, hablar contigo cada vez que te llamamos. Y...
Muy bien, me han dicho que es que me habéis llamado porque han bajado mucho la audiencia.
Por eso,
sí. Y lo han pedido por aclamación popular, ¿no?
Tenemos, ¿cómo es posible que no hagáis llamado a Pedro aún esta temporada? O
sea, claro, claro.
Tenemos que terminar.
No estaba Ángel Garó disponible y me habéis tirado de mí.
Claro, pues, debía estar ocupado en su... Bueno, en fin, no tengamos.
Pues me alegro mucho, mucho gusto, espero que os haya resultado interesante.
Como siempre.
La próxima temporada que inauguraré yo, ¿no?
Es, inaugurar no sé, pero será pronto, en otoño quedamos,
segundo,
¿de acuerdo?
El segundo programa, venga. Muy bien, pues todos a pasar un buen verano leyendo, que no duele.
Como antes.
Sí.
Un venga, abrazo ben fuerte.
Gracias.
Adiós, Pedro, adiós. I nosaltres acomiadem ja el programa i ho fem amb banda sonora de Baby Driver, curiosament un tema que canten Simon and Garfunkel, que es diu així, com la pel·lícula, Baby Driver. Marta, ens retrobem la propera setmana.
Fins la propera setmana de Last One.
Sí, sí, últim de la temporada. Jo mateix, l'Ignasi Herbat, m'acomiado. Ningú no és perfecte. Thank you.
about your pigtails, talking about your sex appeal, and the role in the law.